Avui comencem així,
alegrement, el nostre programa en ocasió del cinquantenari de Ràdio Penedès, l'emissora de Vilanova i la Geltrú. Comencem alegrement perquè, bé, tots els dies comencem alegrement. Totes les coses que recordem són prou alegres. Però avui especialment anem a dedicar-nos a recordar coses. Coses que, sobretot les primeres, tenen la seva gràcia. I és que el temps varia, i recordar coses d'aleshores resulta que, comparat amb els avanços tècnics d'avui, ens fan, com a mínim, posar un somrís a la boca. Avui, la invasió electrofísica ha ocupat un bon estol de posicions. La llum, la ràdio, la televisió, l'ascensor, els aparells domèstics i mil aplicacions més que ja els tenim com a elements indispensables del progrés i del confort. Però que, si pensem una mica, veurem que eren inimaginables fa uns anys. Però no en fem cas. En tot cas, ens embaladim que els inventors ens surten com una aplicació més en la qual no havíem caigut. Ens limitem a dir, ah, mira, està bé això. Així i tot, quanta gent no hi ha actualment que no té ni la més lleugera idea del fabulós món de l'electricitat. Imaginem-nos, doncs, els nostres pares quan tenien la galena prodigiosa als dits. Tremolaven d'emoció. Al terrat hi tenien l'antena. No era res més que un fil, com si fos d'estendre roba, subjectat per dos pals. El fil baixava per un sol obert fins a la llar de l'usuari i anava a parar al barrot del llit de ferro i el somier a fi de fer bon contacte. La persona que escoltava amb l'auricular, tota la família pendent, envoltada del silenci que l'operació exigia, anava marcant amb un detector, provant de localitzar el lloc exacte que donava el senyal. Era el moment crucial. No el destorbessin pas. Estava connectant amb l'éter. Ho deia amb la boca plena. Tot depenia d'allò. Ja és aquí. Ja ho tinc. I els presents, amb ulls envermellits, grossos, rodons, ensibornats per la beduqueria, quan ho escoltaven, quan veien que sí, que anava de veritat, també amb l'artefacte a l'orella, només exhalaven un oh, admirat, reverent, fascinat. I és que les coses canvien. Avui en dia ja no té cap gràcia escoltar la ràdio. S'engega el botonet i tot arreglat. Ah, i de pas, si no t'agrada, pots canviar. Però és que aleshores, per trobar les emissores, no es podia fer amb els dits. El simple contacte de la mà influïa categòricament en el desbaratament de l'aparell. Era indispensable un bastó per controlar a distància la inducció no desitjada. Hem de tenir en compte que les bobines no eren protegides amb el blindatge actual, cosa que les feia molt vulnerables i sensibles a la més lleu variació. Així que el que volia escoltar la ràdio, cop de garrot i tot arreglat. D'anècdotes, sobretot d'aquestes tècniques, n'hi ha un feix. Per exemple, dintre de la història de la nostra emissora, de l'emissora de Vilanova i la Geltrú, un dels primers entrebancs que sorgiren fou promogut per Joan Rovira, de la plaça dels Carros, representant de la Casa Philips. Es queixava amb raó a l'home. També se'n queixaven molts vilanovins, com que aquells aparells radiodifusors que llavors existien al mercat no eren ni de lluny tan sensibles i selectius com els que després anaren apareixent, l'emissora sortia en antena per tots costats. Pràcticament ofegava, o com a mínim interceptava, moltes de les altres emissores. Vingueren uns enginyers de la casa mentada i, col·locats estratègicament per tot Vilanova, pogueren comprovar que l'emissió i la potència de l'emissora eren correctes i els que fallaven eren els seus aparells de ràdio, perquè no disposaven de superheterodí. Ah, el gran invent del segle. Degut a que la venda de les patents als Estats Units del professor Levy, director de l'emissora de la Torre Eiffel, doncs no els hi permetia poder-los posar amb els seus aparells. Tot just, sense heterodí, i en canvi, els aparells que es compraven a Amèrica sí que en tenien. Doncs aquests enginyers se'n van tindre que tornar, tot esperant que s'acabessin els anys d'interdicció que imposava la concessió de la dita patent i poder-los-hi posar també amb els seus. Era l'única manera. Un altre que també recordem, i que ja fa molts anys que va passar, va ser en un moment determinat relacionat amb una església. L'església concretament de la Geltrú. Era aquell temps en què les esglésies també es modernitzaven. Anaven pràcticament a estrenar els altaveus de megafonia de l'església. El capellà va fer un gest amb l'escolanet. Va dir, vinga va, dona marxa amb això, xicot, que anem a començar el sermó. L'escolà va enxufar els aparells. I quan l'oficiant es disposava a obrir la boca i dir allò de germans en Crist, va sortir l'emissora, pels altaveus de l'església. No se sap ben bé per què. Una d'aquelles induccions, coses de bruixes, que a vegades tenen també les tècniques escapades de les mans dels homes. Estem explicant coses relacionades amb la ràdio i l'església. Bé, valdrà la pena que els expliqui una, que els hi puc explicar bé, perquè un d'aquells petits protagonistes en aquell temps era jo mateix. Jo i altres companys d'aquesta emissora. Amb algú, fa molts anys, aproximadament als anys 60, principi dels anys 60, se li va ocórrer la bona idea de retransmetre la missa del Gall des de la parròquia de Sant Antoni Abat. Bé, ja ens tens en tots disposats a fer la retransmissió. Ah, però com es podia fer aquesta retransmissió si no hi havia pas línia telefònica per poder-ho fer? I a l'església, per suposat, tampoc hi havia telèfon amb què trucar. Bé, la solució va estar ràpidament trobada. I aniríem amb un petit magnetofon, aniríem gravant uns carretets. I un parell de xicots joves d'aquests que volen aprendre a ser radiofonistes, doncs que vagin i vinguin dels estudis a l'església, de l'església als estudis, i així anem canviant. Tot just la retransmissió no seria en directe, però tindria una diferència de la real, de 5 minuts aproximadament. I així es va fer. Va començar la missa, es va gravar el primer carret de 5 minuts i el primer xicot que estava a dalt al coro va tindre que baixar corrents, passar des de la església fins a l'emissora, arribar i llavors el locutor pomposament va anunciar: senyores, senyores, a partir d'estos momentos conectamos con la iglesia arciprestal de San Antonio Abad para ofrecerles la retransmisión de la Misa del Gallo. Va posar en marxa el magnetofon i va començar a sonar la cinta. Lògicament, quan va arribar el primer xicot a l'emissora amb el carretet, el segon ja era corrents un altre cop cap a l'església en busca del segon carret que tenia que continuar la retransmissió. Bé, els hi puc dir que hi va haver en aquella missa, per cert, amb un sermó bastant llarguet, una dotzena de viatges per cada un dels xicots que corrien. Va ser una missa ben cansada, els hi puc assegurar. Ah, i vostès em diran, i si per aquelles causes no s'arribava a temps amb el carret següent? Doncs, hi havia un disc de cants gregorians que de quan en quan ens treia de alguna petita dificultat. Tot sigui per la bona voluntat de voler fer les coses a pesar de que, ben pensat, no es poguessin fer. I n'hi ha més. La corda de l'humor també va vibrar, per exemple, en una ocasió, en una de les emissions de l'emissora de Vilanova ja fa molts anys, molts anys. Tot just hi havia un rellotger que es deia Arran, que va regalar a l'emissora un rellotge de carilló, a fi de donar les hores al moment d'inaugurar-lo. Doncs bé, era la una en punt del migdia, el locutor em va fer la propaganda, tot anunciant que anava a donar l'hora. La una, hora facilitada per rellotgeria Arran. El carilló va entonar la seva sintonia musical, molt vella per cert, que corresponia a les hores, i afegir nang, nang, marcava les dues. Al cap de 5 minuts, el rellotger era allí arrencant-se els cabells i els de l'emissora procurant que no els hi traies el rellotge. Una altra fou la que protagonitzà Jaume Gibert, de la centenària Fascina Vilanovina, que també era un dels contertulians habituals vespertins de l'emissora de Vilanova. Aquell dia ell estava gairebé afònic, amb veu enregullada, com si sortís de la caverna. Es posà a radiar l'anunci d'unes pastilles que curiosament servien per aclarir la veu. El qui estava en el locutori s'hi feren un tip de riure. No es van posar d'acord si efectivament l'exhibició de la seva afecció de cordes vocals podia afavorir la marca de pastilles o ésser-hi contraproduent. Estava pensant, aviam si me'n recordava d'alguna més d'aquestes anècdotes que han passat al llarg dels anys, no solament per aquesta emissora, sinó per totes les emissores del món. No hi pot haver cap emissora, cap locutor, que en cert moment no em pugui explicar una d'aquestes anècdotes. El mal és que aquestes coses s'obliden, fan gràcia només al moment. Però, en fi, també d'aquella època hi ha una anècdota que és, jo diria que com la sal de la vida del locutori. Tornem als rellotges. El carrilló que donava les hores va tornar a fer una mala passada, com ja hem vist fa uns moments, però ara multiplicada. Havent de marcar les 9 del vespre, es va posar a tocar senyals tan insistentment, sense parar, que el locutor desesperat va continuar comptant. I va dir, són les 24, les 25, les 26, i parant el rellotge de cop va afegir, senyores, són les 9 simplemente. I va esclatar-hi amb una solemnial riallada. Un altre dia, parlant de la cantant Conxita Supervia, el locutor etzibà, Conxita Soberbia. Un altre. Havent de parlar del papa Pius XII, a motiu de la seva mort, el locutor, amb tot l'aplom del món, va anomenar ha muerto su santidad el Papa, X, palito, palito. I un altre dia, i amb això acabem, transmetent dintre la secció de notícies un edicte de l'Ajuntament que feia referència a un carrer que s'havia d'obrir, en el qual es deia que s'expropiava un solar d'un nombre determinat de metres quadrats que corresponien a 3.000 pams quadrats, el locutor ho va llegir com a 3.000 P2. S'entén, no? P al quadrat, però ell hi va afegir-hi un 2. I tothom a riure. Start walking! Ja n'hi ha de coses ja a la ràdio per passar-hi un bon ratet. Coses que hem esbrinat. Poquetes, n'hi ha moltes més, però potser que ja val la pena que parem. Un ferrocarril metropolità que no té res a veure amb el nostre programa, però és que el disc comença així, no hi poder-hi fer-hi més. I val la pena que escoltem la música. Aquesta mateixa música, amb una altra versió, interpretada per una altra orquestra, però vés a saber on te va anar a parar aquell disc, va ser la sintonia durant molts anys d'un programa, que tothom escoltava, que es deia Tarjeta Musical, el programa de les dedicatòries. Per cert, ves que és curiós que hem aconseguit rescatar d'un arxiu, no sé pas de quina manera, unes quantes dedicatòries d'aquell temps. Valdria la pena que ara les llegíssim. Estaven preparades pel dia 29 de juliol de 1962 i es tenien que radiar de 3 a 4 de la tarda. Per raons òbvies, no diem pas els cognoms de les persones que aquí estan anotades. Ho deixarem només amb el nom. Doncs som-hi. El primer disc era Hores de Amor. I deia així la dedicatòria. I posarem, ho intentarem, veu d'aquell temps. Solicitado por su prometido desde Huesca, donde está cumpliendo el servicio militar con todo cariño, para Pepita, en el día de su santo. Muchas felicidades. Un altre disc que es deia Gitanita, Gitanita, i que tenia aquesta dedicatòria. Solicitado por su padrino Antonio para Juani en su primera comunión, para que guarde los cromos y sea muy feliz. I ja que hem parlat de la primera comunió, doncs el proper disc era aquest, Su primera comunión, cantat per en Juanito Valderrama. Tothom se'n recordarà d'ell, segur. I la dedicatòria deia el següent. Solicitado por su tata Conchita para Juani en su primera comunión para que lo pase muy feliz en compañía de toda la familia. Un altre disc també d'aquell temps que es va sentir prou. Campanera. Se'n recorden? Quien ha pintado tus ojeras, la flor del lirio real. Doncs la dedicatòria deia així. Solicitado por sus amigos Juan y Ramona, con mucho cariño, en su primera comunión, con un poquito de retraso, para el niño Isidorín. Un altre també d'aquelles cançons de, dels discos dedicats, En el fondo de la mina, de l'Antonio Molina, que la dedicatòria deia el següent. Solicitado por sus amigos Juan y Ramona, para el niño Isidorín, en el día de su primera comunión, con todo cariño y con retraso. Val la pena que continuem. La veritat és que això de les dedicatòries dels discos era pràcticament tot un llenguatge especial que va sorgir en una determinada època i per una determinada ocasió. Aquestes coses amb els nens avui en dia ja no es diuen, però és que tampoc els nens se les deixarien dir. També importants d'una emissora de ràdio, jo diria que el més important, bueno, el més important per poder continuar tirant endavant, és el de la publicitat. Si no hi ha publicitat, no es poden fer programes, no hi pot haver locutors, no hi pot haver ràdio. Afortunadament, la publicitat també ha canviat, però la publicitat també ha marcat les seves fites i hi ha hagut algunes publicitats que han quedat en el record de la gent. Publicitats que recorden, perquè eren gracioses, perquè tenien unes musiquetes agradables, perquè es deia alguna que altra frase ingeniosa. Vés a saber per què. La veritat és que quan les estàvem patint, tothom se les volia treure de sobre, però ara, si un les escolta amb el pas del temps, voleu dir que hasta no fan una miqueta de gràcia i tot? Per exemple, recordar allò de...
Aumenta el peso de su ganado. Tan solo con piensos bayona. Piensos bayona está indicado. Para toda clase de ganado. Su desarrollo será mayor. Con un mínimo de piensos bayona. Porque es el mejor.
La veritat és que no hi pretenem fer publicitat ni a favor ni en contra. Només es posem tal com es feia la publicitat en aquell temps. I a pesar de que aquesta vegada doncs ho fem gratuïtament, val la pena que parlem d'aquella publicitat i també d'aquelles marques. Marques que continuen existint al mercat, algunes d'elles. Per exemple, jo diria que una de les músiques més populars de la publicitat al nostre país va ser aquella... No sé si tenim el disc per aquí, perquè no es pensin que si és difícil trobar les coses relacionades amb els programes de ràdio, molt més difícil és trobar les coses relacionades amb la publicitat de la ràdio. Doncs deia que potser una de les més populars va ser el disc aquell que normalment se sentia totes les tardes quan començava un capítol d'una novel·la i que parlava d'un negrito que estava a l'Àfrica tropical i que mentre tothom treballava, doncs ell anava cantant la cançó aquella famosa que cantava en Roberto Rizzo i que ara podem tornar a recordar.
El Colacao es el rey y tiene un gran poder. Como alimento no hay otro tan bueno como él. El Colacao sin dudar...
Se'n recorda, noi, d'això? Aquesta no és la del Negrito, però jo no sé si aquesta és més antiga que l'altra o... per aquí o per allà.
Y aquel negrito de l'Àfrica tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par.
I continuava la cançó. Però també hi havia un altre anunci que aquí a la nostra comarca, a les nostres contrades, va ser molt popular, ja que era un producte netament d'aquí. Era un anunci... Bé, abans que tot, disculpin la qualitat sonora de totes aquestes coses perquè estan... per poc trot, ja. Doncs era una firma dedicada a la fabricació de pastes per sopa. Se'n recorden?
Canelone, la Teresita, los primeros por su calidad tan fina. Canelone, la Teresita, es el plato que su mesa necesita.
Que bien empieza una comida con canelones, la Teresita.
Mejor... I per acabar un bon dinar, amb un bon plat de sopa, bé venia un bon cafetó i una copeta. També amb publicitat, esclar.
Está como nunca el coñac que mejor sabe. Fundador está como nunca porque seco y es suave. Fundador está como...
D'això de l'estar com nunca també se'n recorda, noi? Bé, doncs, aquí cloem aquest petit capítol dedicat a la publicitat. A la publicitat que al llarg d'aquests 50 anys hi ha hagut. N'hi han hagut molts més d'anuncis, també, com no. Però també la ràdio, sobretot la ràdio, petita, la ràdio com nosaltres, dedicada a un cercle no massa ampli, territorial, tenia i continua tenint una missió especial i específica d'altaveu, i per què no dir-ho, també de comunicador d'aquelles coses importants que succeeixen al nostre derredor, potser a la casa veïna. Una d'aquestes coses era, per exemple, comunicar la mort d'una persona estimada. Quan arribava aquest anunci a la ràdio, a la nostra ràdio, sempre s'acompanyava d'aquesta música. Se'n recorden? No sé pas a què venien aquests ocellets, però potser volien indicar que allà, més amunt, al cel, els ocellets també canten i tothom està en pau. Suposem que aquesta seria l'alegoria. Però val la pena també, com a curiositat, recordar aquest tema, com val la pena recordar també aquelles ocasions en què la ràdio ha fet un servei també a nens que es perdien i no trobaven la seva mare ni a casa seva, o aquelles oportunitats en què la senyora doncs havia perdut pel carrer el bolso, el billetero, les claus, una cadeneta, una pulsera, un anell, i a vegades, afortunadament, la ràdio i la bona voluntat de les persones, que la ràdio sola sense la bona voluntat de les persones res podria fer, aconseguien trobar-ho i portar un altre cop el somrís, els llàvits d'aquell que ho havia perdut. La feina de la ràdio, la vida de la ràdio, té moltes coses que explicar. Tantes que ara mateix inclús ni recordem. Que bé està que canviem de tema i passem full. No els anem a parlar de la ràdio de l'època del Charleston, perquè en aquella època no hi havia ràdio encara, però sí valdria la pena que ara escoltéssim una miqueta com es feia la ràdio abans, ja fa molts anys, per allà als finals de l'any 50 i començaments dels 60. I si tenim que escoltar com es feia la ràdio, més val que escoltem com es feia la nostra ràdio, la ràdio d'aquí. És una d'aquelles coses rares que mirant i mirant, buscant i buscant, hem trobat una cinta magnetofònica que després de 20 anys i pico encara no s'ha esborrat. I hem trobat una mostra d'un tros d'una programació de la nostra emissora. La qualitat que té la cinta és la qualitat de so, em refereixo, que vostès podien sentir quan posaven en marxa el seu aparell de ràdio. La volen escoltar amb nosaltres no té res a veure amb el nostre programa, però com a document em sembla que val la pena sentir-la.
Hoy hace años.
Fechas por Dick Marshall.
Un espacio que cada martes y viernes oirán ustedes por gentileza de Almacenes Ricard.
Señora, siga usted nuestro consejo.
Visite los Almacenes Ricard y podrá elegir entre el más variado surtido de géneros de invierno el que corresponde a su vestido, traje de chaqueta, abrigo, etc.
Y además podrá admirar infinidad de prendas confeccionadas del más depurado gusto y de extraordinaria calidad.
Señora, un consejo. Defiéndase del frío comprando un estupendo abrigo en Almacenes Ricard.
Recuerde siempre que Ricard es calidad.
Por tal motivo usted debe adquirir su manta de espuma de lana, su abrigo Loden, su impermeable de nylon y las prendas que necesite para este invierno en...
Almacenes Ricard.
Recuerde siempre que Ricard es calidad.
Y ahora, por gentileza de Almacenes Ricard, escuchen ustedes...
Hoy hace años.
Año 1135. Este día, Alfonso VII toma el título de Emperador de España.
...1943... Colón abandona la isla de San... su primer viaje a las Antillas y emprende la vuelta a España.
1624... muere en Ronda el poeta y músico Vicente Espinel, que había añadido la quinta cuerda a la guitarra.
1698... en virtud de la paz de Ryswick, las tropas francesas abandonan Barcelona.
1795, muere el pintor napolitano Lucas Jordán.
1790, todas las provincias belgas, excepto Luxemburgo, proclaman su independencia.
1809, en una localidad próxima a París, nace Luis Braille, el ciego que inventó el alfabeto en relieve para los invidentes.
1843, estreno de la mejor ópera de Donizetti y también su último éxito, Don Pasquale.
España, 1874, levantamiento republicano en Zaragoza como protesta por el golpe de estado del general Pavía. Lo acaudilló el general Burgos y hubo un corto pero sangriento combate en el cual muchos paisanos llegaron hasta los cañones navaja en mano.
1895, muere el general Pavía, autor del golpe de estado de 1874.
...1910, con toda solemnidad se coloca en su pedestal la estatua de Alfonso XII en el monumento frente al estanque del Retiro.
1919, Wilson es recibido en audiencia por el Papa Benedicto. Es el primer presidente de Estados Unidos que visita el Vaticano.
1943, los alemanes pierden Cherkasy a 180 kilómetros de Stalingrado.
Un año después, las fuerzas de Batutin cruzaban en esta fecha por un amplio frente las fronteras de Polonia. 1944.
De la era de los platillos volantes, 1954. Se afirma que una astronave misteriosa e extraterrestre ha aterrorizado en el aeródromo de Marigny, cerca de Marsella. Causó sensación, pero no volvió a hablarse del asunto. Espacio que cada martes y viernes ofrece Almacenes Ricard.
Si usted, señora, visita almacenes Ricard, podrá elegir entre el más variado surtido de géneros de invierno, su vestido, su traje de chaqueta, su abrigo, etc.
Y además podrá admirar infinidad de prendas confeccionadas del más depurado gusto y de extraordinaria calidad.
Señora, un consejo. Defiéndase del frío comprando un estupendo abrigo en almacenes Ricard.
Recuerde siempre que Ricard es calidad.
Por tal motivo, usted debe adquirir su manta de espuma de lana, su abrigo Loden, su impermeable de nylon y las prendas que necesite para este invierno en...
Almacenes Ricard.
Recuerde siempre que Ricard es calidad.
Nos permitimos recordar que el próximo martes, por gentileza de Almacenes Ricard, escucharán un nuevo programa de esta serie.
Sintonía EAJ35 Radio Panadés de Villanueva y Geltrú.
¿Quién sabe lo que seguirá alfombrado de caldo prisa?
Sí, señora.
¿Quién sabe lo que seguirá? Compra también el doble caldo prisa.
Prisa ha lanzado al mercado el doble caldo prisa.
El suculento y doblemente sustancioso.
Doble caldo prisa.
Prisa que inicia siempre las delicias de la mesa familiar. Es ahora doblemente preparado en...
Calidad y sabor, la calidad y sabor prisa.
Confíese pues en doble caldo prisa.
Además, cada cajita lleva un vale regalo.
10 vales le dan derecho a un finísimo pañuelo.
Y 20 vales a una cuchara o tenedor de acero inoxidable.
Compre el nuevo doble caldo prisa y acumule positivos regalos.
El doble de los dobles lo da prisa.
Con el nuevo doble caldo prisa.
El caldo que desde ahora no debe faltar en ningún hogar. Cuando el primer plato que el ama de casa sirve a la mesa lleva el aroma apetitoso del nuevo doble caldo prisa, es fácil adivinar que la satisfacción haga exclamar.
Bien, por mamá.
Doble caldo prisa es la permanente continuación de la calidad y sabor prisa. Ahora, doblemente delicioso y doblemente reconfortante.
Además, cada cajita lleva un vale regalo.
10 vales dan derecho a un finísimo pañuelo.
20 vales a una cuchara o tenedor de acero inoxidable.
Con el nuevo doble caldo prisa acumulará salud y positivos regalos.
¿Quién sabe lo que se guisa? Tiene pañuelos y cubiertos prisa.
Y recuerde, el doble de los dobles lo da prisa.
¿Quién sabe lo que se guisa?
Todos los deportes en...
Noticias a ráfagas.
El saltador ruso Valery Brumel ha sido declarado el mejor atleta de 1962. La encuesta ha sido realizada por 27 periódicos de diferentes países. La marca acreditada por Brumel es de 2,27 metros en salto de altura.
Y Ningún español aparece en la lista confeccionada por los 27 periódicos. 21 nombres figuran en la relación. La puntuación alcanzada por el vencedor es 73 puntos. El último clasificado fue el boxeador de Nigeria, Dick Tiger, que obtuvo 3 puntos.
Los periodistas españoles se han reunido para confeccionar la lista de
candidatos. Bé, ni hem posat ni hem tret absolutament res. Tal qual vostès ho han escoltat, tal qual nosaltres ho hem trobat amb una cinta magnetofònica.